Bon dia a totes, tots i totis. Benvinguts a l'Hort de Can Fals, a l'acte central de campanya. Avui, diguéssim, comencem aquest primer acte, o aquest acte central de campanya, amb una conversa, amb un debat ciutadà en el que vam demanar des dels comptes oficials de Guanyem Sitges a xarxes socials que la gent, la ciutadania, ens enviés preguntes. I avui diguéssim que tenim aquests valents, vull dir valents perquè són les persones que encapçalen la candidatura, juntament amb la Lorena, que intervenirà després, i que donaran resposta, si més no, en aquestes preguntes que ens han fet arribar. Després l'acte continuarà amb una conversa que tindrem amb els companys i companyes de Ribes i les Roquetes, de Cubelles i de Vilanova i de Geltrú, on una mica també intercanviarem sensacions. Volem saber una mica què passa en aquells municipis i sobretot quines estratègies compartides podem fer. Guanyem Sitges, portem 4 anys que es va constituir, que es va formar aquesta confluència política que inicialment estava formada per la candidatura d'Unitat Popular, Sitges en Comú i Moviment d'Esquerres, una confluència que ha anat evolucionant i al final va més enllà, una confluència en què la CUP hi segueix i forma part, però sobretot una candidatura a la que s'ha apropat moltíssima gent de fora, molta gent que no militava i que no formava part, diguéssim, del teixit polític del municipi, però que sí que formava part de moviments socials, entitats, associacions, i per tant ha sigut una evolució que a més ens ha permès durant aquests 4 anys formar part d'un govern en minoria, formar part d'un ajuntament també en minoria, però que d'alguna manera ja ens ha pogut implementar moltes estratègies, moltes voluntats polítiques i sobretot molts canvis de transformació que segurament no s'haguessin fet possible si nosaltres no haguéssim sigut. És per això que moltes preguntes que ens han fet la ciutadania van una mica per aquest camí, no? Una mica d'intentar poder saber una mica més del que hem fet, del que no hem pogut fer i del que volem fer. Així que la primera pregunta que ens han fet arribar és una mica improvisada perquè estic mirant literalment les preguntes d'Instagram i del Twitter, eh? I la primera pregunta, per cert, també havia d'estar l'Alba Gràcia, que avui no ha pogut venir al final per temes laborals, però diguéssim que avui, si no, haguessin estat aquestes 100 persones. I no he presentat a les persones, o sigui, molt malament, però tenim aquí a la Belén, en Tuau, a la Prado i en Pol, que ja dic, són les persones que formen part dels primers jocs de la llista electoral. Així doncs, la primera pregunta. Primer de tot, perdó, com esteu?
Bé. Molt, molt, jo nerviosa, però molt emocionades, no? Perquè això és un pas important i que Guanyem hagi decidit finalment anar cap endavant i que estem aquí i a més haver donat l'oportunitat a la ciutadania, no? d'aquesta intervenció i de que ens faci preguntes directes, crec que és molt important perquè ens apropa més, no?
Bueno, sigo tímids ara.
Bueno, primer de tot, bon dia a tothom. I bueno, bé, estem bé, amb ganes de que arribi ja el dia de les eleccions i bueno, sí que és cert que anem una mica ja cansats perquè la campanya s'està fent una mica... una mica llarga, però bé, amb moltes ganes ja de que arribi el dia i bé, i aviam què passa.
Bé, no, jo després del debat al cara a cara l'altre dia organitzat per l'ECO, jo ara estic super relaxat aquí amb uns sofàs, amb amics, amigues de fa molt temps o de no fa tant, però que portem moltes hores col·laborant i per tant jo relaxadíssim ja, des del número 5 de la llista, amb una mica d'allò que m'ho veig de lluny, per tant, bé, molt bé.
Belén?
Hola, bon dia. Jo també estic una mica nervioseta i mira que parlo en públic, però mira, jo què sé. Però fonamentalment superagraïda de que estigueu aquí, de que ens vulgueu consultar, de que ens doneu l'oportunitat de que us escoltem, per tant que estiguem totes plegades, perquè de fet som nosaltres les que estem ara aquí sentades, però una mica el que volem ser és totes les que estem aquí. Així que moltes gràcies i superguai. Gràcies.
Molt bé. Abans, és veritat, i una pregunta més, perquè jo aquí he fet una petita introducció, pels que no ho sapigueu, vam estar debatent abans de presentar-nos a aquesta candidatura, després d'aquests 4 anys que vam construir la confluència, però vam estar a punt de no presentar-nos. I és estrany, no?, de dir, ostres, una força política que al final ha estat, diguéssim, a govern o porta una trajectòria gràcies a la CUP als anys de l'oposició i ens vam plantejar no presentar-nos. Hem fet bé? Hem decidit bé presentar-nos i anar per totes o no, o què?
Jo crec que sí bueno, que és necessària que la veu del poble estigui a l'Ajuntament, la veu de Guanyem estigui representada, la gent que cada dia s'aixeca al matí per anar a treballar, les que no ho poden fer perquè el panorama està com està, i res, crec que és important que nosaltres portem la veu de la classe treballadora a l'Ajuntament i esperem fer-ho tot el millor possible.
Jo aquí vull afegir també l'aspecte humà del que significa, doncs, posar-se endavant d'un projecte polític, en aquest cas institucional, que desgasta molt, és una decisió valenta. Per tant, tota l'admiració a qui ho està fent ara, qui està davant, i qui ha estat fins ara al capdavant de Guanyem, perquè desgasta, sobretot si tens una dedicació, i amb dedicació no vull dir amb hores, que també, sinó una dedicació mental. Tenir un projecte, batallar per tirar-lo endavant, requereix molt esforç. D'altres partits, d'altres col·lectius que estan a dins de l'Ajuntament, jo crec que no ho tenen tant, això. Per tant, aquí un reconeixement als que heu estat, la Júlia i el Xavi, i un reconeixement als que estarem al capdavant, i doncs, amb moltes ganes de fer feina, suposo.
Ja ho he dit abans, però sí, sí i sí. Perquè al cap i a la fi, tot i que hi ha altres partits que també són de l'esquerra, nosaltres, com molt ben has explicat, formem part del teixit associatiu de Sitges. Estem a peu de carrer, coneixem la problemàtica, coneixem les necessitats. No fem campanya i sortim al carrer justament a les tres setmanes, no? de fer campanya per agafar el vot. No, estem durant tot l'any treballant per Sitges i amb la gent de Sitges. Som Sitges. Aleshores, és indispensable que Guanyem estigui a l'Ajuntament.
Perfecte. Ara sí, que comencem les preguntes que ens han enviat. Ara senzillament fer una petita introducció i trencar una mica el gel. I la primera pregunta que ens han fet arribar és: què proposeu en matèria de tradicions i festes? Crec que això respondrà segurament en Josep Maria Tobau.
Bé, el primer que cal fer és dotar la regidoria d'un pressupost més just. No pot ser que passi el que ha passat aquests últims anys. De fet, ara fa poc s'ha nombrat una comissió municipal de festes i el primer que ens diuen és que el pressupost és el que és i que aviam com tiren endavant. Jo crec que aquí sí que cal fer autocrítica i aquí estem. Per altra banda, una de les coses que hauríem de fer és buscar les eines necessàries per tal de que la gent, els nous sitgetans, es puguin implicar a la festa. Crec que això és una cosa que ens hem de posar totes les piles i buscar fórmules, maneres de que els nous sitgetans es puguin implicar, perquè a vegades és cert, vull dir, és una mica tancat la festa major, el carnaval potser no tant, però bueno, s'ha de buscar la fórmula i bé, i és una de les coses que posaria.
El carnaval, que tenim vilanovins per aquí, a veure si saltaran.
Per altra banda, una de les coses que crec que hem de fer és que les festes realment siguin populars de veritat i siguin accessibles a tothom. Vull dir, això és de les coses que s'ha de fer des del minut 1. S'ha anat una mica amb la línia de que ho siguin, però bueno, crec que cal potenciar-ho molt més.
Clar, aquí una miqueta el paper que ha de jugar l'Ajuntament de favoridor, diguem-ne, d'iniciatives populars, que no sigui només un pals a les rodes, no? I això, tu vau amb l'altre barret, que un dels altres molts barrets que tens, t'hi has trobat.
Bé, bueno, el tema de que ens posen pals a les rodes, ja sigui des d'esdeveniments, bueno, des d'això, no només passa aquí, eh? Aquí tenim la gent de Ribes, que els està passant a les barraques de Ribes, també s'estan trobant amb aquest problema, i crec que és una de les coses que s'hauria de solucionar d'alguna manera, i al final és posar les eines necessàries perquè les festes les fem entre totes.
Jo tindré preguntes tal com les hem rebut, per tant, saltarem d'un tema a un altre, perquè ara el que diré no té res a veure i la pregunta va més dirigida a com podem aturar la massificació turística de la vila. No sé qui vol respondre això. Pol, tu?
Vinga, va, m'atreveixo. A veure, el turisme, no ens podem enganyar, el turisme és el principal motor econòmic del municipi. Costarà molt que això deixi de ser així, però el que hem de mirar és de lluitar contra els efectes negatius d'aquest turisme, que és veritat, està massificat. El turisme consumeix recursos, consumeix persones, de treballadores al comerç, a l'hostaleria, i això és el que hem de mirar d'evitar. Evidentment, també tendir cap al decreixement, que no s'utilitzi tan intensament via pública, fins i tot serveis públics, que evidentment no estan preparats per assumir la quantitat i quantitat de gent. Per tant, s'ha de tendir a teixir col·laboracions a nivell territorial, que la gent conegui lo rica que és, no només Sitges, sinó la comarca, Ribes, Vilanova, Olivella, se'n vagi cap al Parc Natural. No volem que ara es massifiqui el Parc Natural i que siguin els búnquers del Carmel. No, fem-ho bé, no fem-ho com ho està fent Barcelona, en aquest cas. Però s'han d'anar, això, sense perdre de vista que el turisme és el que a molta gent del municipi li dona de menjar, però li dona poc de menjar. Per tant, mirar de treballar en aquest sentit.
Per altra banda, i coincidint amb el que deia el Pol, posar de manifest els sous que s'estan pagant en aquest sector, els sous de la gent que treballa a l'hostaleria, al sector serveis, que són uns sous que no permeten poder pagar un lloguer i que realment doncs, són infames. I que bé, també, si volem un turisme de qualitat, els sous d'alguna manera també haurien de ser de qualitat i no els que ens estem trobant.
Jo només volia afegir una cosa i és que crec que és molt interessant la tasca que ja s'ha fet en l'altre mandat, bueno, en el mandat que ara encara hi és, que és una mica la diversificació també del turisme, és a dir, no és només el sol i platja, sinó que també és doncs, un turisme cultural. Des de fa 4 anys a Sitges, a més ho comenta tothom, no? Vull dir, tu parles amb algú de fora, jo treballo a Viladecans, i la gent de Viladecans diu, és que vas a Sitges? I cada dia hi ha alguna cosa. Val? Aleshores, jo crec que això és molt interessant, perquè és durant tot l'any, per tant, no hi ha tanta càrrega només a l'estiu, sinó que es va repartint i crec que això afavoreix molt i la diversificació de sectors també, entre d'altres el cultural.
Ja està. Belén, ja, perdó. Continuem les preguntes, perquè si no tindrem molt de temps. Però digues, Prado, digues. Digues.
No, afegir que també és la forma de com enfoques el turisme a Sitges, no? A nivell promoció, no? Si el que estem venent és platja i sol com si Sitges fos Lloret de Mar, pues, tenim el que tenim. Aleshores, jo crec que també passa per vendre aquesta diversificació no només a nivell espais, sinó cultural i buscar altres alternatives de promocionar el turisme a Sitges, no?
I més amb l'oferta cultural que s'ha engegat últimament amb la Pregonera, que jo crec que ostres, que es complementa molt bé amb aquest tipus que es pot enfocar al turisme.
Parlant de turisme, i enllaçant una pregunta que ens han fet, no? Al final el turisme també té unes conseqüències que és bàsicament amb l'habitatge i en aquest aspecte aquí hi ha una pregunta que ens fan, no? De com es pot aturar l'auge dels pisos d'Airbnb, entenc els pisos d'ús turístic, i recuperar-ho per la gent que realment, diguéssim, hi vol viure-hi. Belén?
Bueno, jo em referiré totes ens referirem moltes vegades perquè afortunadament des de Guanyem ja s'han fet molta tasca en molts d'aquests temes. Aleshores,
una de les coses que s'han fet que ja ha tingut repercussions és la modificació de l'ordenança de la sanció a pisos buits. S'ha començat amb els grans tenidors, que és un dels grans problemes que existeixen arreu del territori, de fet, els grans tenidors, vale, que ja han tingut unes primeres sancions. El fet de gravar els pisos buits el que permet és que hi hagi una mobilització del parc d'habitatge.
I aquí també jo també afegeixo, no? El fet de que també aquest, ara sí que em ficaré la medalleta, eh? No jo, sinó per la meva companya, la Júlia, que si més no també ha insistit molt i ha treballat molt amb una ordenança dels habitatges d'ús turístic, que ha sigut pionera. Vull dir, aquí potser tothom ens enfoquem en Barcelona, però és que Barcelona ni molt menys ha estat desenvolupat una ordenança com la que s'ha desenvolupat a Sitges. I el que ha passat a Barcelona últimament, no sé si heu vist les notícies dels habitatges del carrer Tarragona, a Sitges això no hagués pogut passar, perquè nosaltres hem regulat, vam fer una aturada, vam fer una moratòria als habitatges d'ús turístic, però no ens vam quedar ahir amb l'aturada, sinó que vam regular-ho. Igual que tenim regulat els habitatges als hotels, tenim regulat altres tipus d'establiment, tenim allò, i d'aquesta manera això podem evitar-ho. Crec que és una bona opció també ara aquesta pregunta, que potser ja no em tocaria a mi respondre, però no m'hi podia estar. No sé si vols dir alguna
cosa. Sí, abans que ens facis canviar de tema. Ara el que cal fer és tenir una bona inspecció, que és veritat que l'Ajuntament, quan parlem de mans, semblen que n'hi ha poques. I cal aquesta inspecció per realment fer complir l'ordenança, perquè tindrem una bona ordenança pels legalitzats, però pels no legalitzats aquí és on tenim el problema. I és un problema a nivell de Barcelona, diguem-ne, que ens estem posant en números semblants o superiors a barris tan massificats com Gràcia o altres a Barcelona que tenen una pressió, o el Born, per exemple, que tenen una pressió turística i de pisos turístics impressionant. Doncs Sitges estem aquí, amb les eines de Sitges, no de Barcelona.
Canviant de tema, també tenim una pregunta que ens han fet arribar de quina posició tindreu després de les eleccions amb el projecte de circ. Això potser us sonarà en un altre idioma, el tema del circ. Contextualitzar, durant molts anys, aquí hi ha companys de Ribes i les Roquetes, hi ha hagut una carpa en aquest municipi i els impulsors d'aquesta carpa, d'alguna manera, han presentat un projecte, no només a Sitges, també el van presentar a Vilanova, perquè Sant Pere Ribes, diguéssim, l'Ajuntament no hi creia, no?, en aquest projecte, i aleshores des de Sitges, si més no, doncs aquests 4 anys ens l'hem escoltat i que bàsicament era portar la carpa aquí a Sitges, o a Vilanova en aquest sentit, i desenvolupar més projecció del que tenia Sant Pere de Ribes. Què farem, Prado?
Seguir donant suport. De fet, aquesta carpa que el que s'intenta o es vol fer és tenir una carpa fixa que es converteixi en un espai cultural i un espai on pugui anar a treballar no només grups que treballin circ professionals, sinó també amateurs, un espai de creació. Ja en aquesta mandatura, en aquests 4 anys, ja s'ha començat a treballar perquè això sigui una realitat. Què passa? Que no ha tirat endavant. I no ha tirat endavant perquè partits com PSC o Esquerra Republicana no han volgut tirar endavant això. Han parat el projecte. Aleshores, clarament, guanyem, si entrem a govern, lluitarem per tirar endavant el projecte. Estem amb la cultura. La cultura és transformadora i tenim que tirar endavant projectes com aquests.
Bé, de fet, aquesta iniciativa ve de Ribes. Els que fan la proposta, diria que no sé si està l'Isaac o d'això, i allà hi han tingut molts problemes. S'han trobat allà amb un govern com el PSC que no ha posat les eines necessàries per tirar aquest projecte i que bé, que siguem conscients de que el PSC és el mateix a Ribes que aquí. Vale? Vull dir que tinguem conscients i que això doncs, ens ha de... Bueno, hem de mirar els companys de viatge que agafem en aquest govern, amb el nou govern.
I parlant del PSC i d'Esquerra, hi ha una pregunta que crec que se diu bastant, no? Que ens fan, el projecte de Vallcarca és fum electoral com l'antic projecte Qualia del PSC o és una amenaça especulativa real que provocarà més pressió urbanística? Qui contesta, Belén?
Nosaltres des de Guanyem Sitges i des de fa molt de temps, estem en contra del trinxament del territori. Els espais naturals necessiten estar preservats i han estat sobreexplotats. O sigui, totes el que són les sementeres, és una política molt extractiva i també és molt perniciosa. La idea que nosaltres tenim és d'una renaturalització de l'espai, perquè, de fet, a més, quan s'estan parlant de la problemàtica de les platges, de la sorra, una de les problemàtiques que té no és només que se'n va la sorra, sinó també és l'aportació de sorra. Per l'aportació de sorra es necessiten espais naturals que facin una aportació de sediments. I això és el que ha evitat. O sigui, per tant, no arriba tant per l'edificació ara, però el projecte que es té per Vallcarca doncs és francament contrari a tot això i, evidentment, al canvi climàtic, que necessitem menys ciment i més verd. Per una altra banda, a més, la proposta que es fa, la primera proposta que es va fer, que ens van presentar, doncs volia ser molt fenomenal per les treballadores de Sitges, perquè allà tindríem feina, per no sé què quantos. Han passat simplement mesos i de sobte ja ha canviat. Ja també es volen fer habitatges al Carca. I són polítiques realment previstes a molt curt termini i amb una explotació del territori i acaben sent d'explotació laboral i del tema d'habitatge, que continuaríem amb les mateixes problemàtiques.
Abans que canvis de pregunta...
Hi ha moltes preguntes,
sí,
eh?
Sí, no, ens estem allargant. Hem dit que seria una hora.
No, jo tallaré, que si no la premsa ens mata.
Sobre això, el globus, la pregunta concreta, si és volar coloms, és un globus sonda, etcètera, etcètera. És possible, perquè ens estem parlant d'anys a vista, perquè fins que no acabi la concessió a la fàbrica en si, són 10 anys, per tant, després... Però tinguem en compte que són 10 anys, però ja s'hi han posat a treballar un sector. Per tant, nosaltres com a col·lectiu ciutadà, si estem en contra d'això, també ens hi hem de posar a treballar en contra, sigui a través d'entitats com Biodiversitat Sitges, que ja s'ha mostrat també en contra del projecte, l'AMPMA del Garraf, també, o altres col·lectius que puguin sorgir més específics, però és que també ens hem de posar a treballar per frenar aquest projecte de Vallcarca o el de l'autòdrom, per exemple.
Lligant una mica això, i ja que tens el micropol, a veure si tu ens pots respondre, quins són els nostres plans d'innovació i d'inversió a realitzar per part de Guanyem?
Una universitat de puta mare, que no sé què, no.
Ell,
no, no.
El terror,
sí.
El terror.
Uf, universitat fantàstica. No. Nosaltres no venim aquí a vendre grans castells de sorra, ni grans idees de bomber, ni el que es deia abans a Barcelona, maragallades. Venim a garantir drets. I la nostra principal inversió serà en això. Tenim un poble que no es garanteixen tots els drets, per tant... Anem a fer això. La nostra inversió serà garantir drets. I quan tinguem això, ja veurem. Però hi ha tanta feina a fer en aquest aspecte que deixem de pagar grans muntatges audiovisuals per un auditori a l'Aigua Dols o no sé què més enllà. No, toquem de peus a terra, no anem a construir un segon CAP, anem a garantir que el CAP que tenim funcioni bé, funcioni 24 hores amb un servei d'urgències que no tenim, i deixem-nos de fer volar coloms amb altres coses que ens vindran de fora. No, hem de ser nosaltres, que empoderades, amb els drets garantits, decidim què volem del nostre poble.
Canviant de pregunta o de tema, més bé, aquí ens pregunten, i crec que la Prado ens respondrà, sobretot per la seva experiència dins dels moviments socials, que ens pregunten quines accions fareu a Sitges, quines accions fareu perquè Sitges sigui una vila més inclusiva, que sigui menys LGTB-fòbica i sobretot transfòbica a les institucions públiques o municipals.
Vale.
Bé, és que Sitges és un poble amb fama de ser gay-friendly des de sempre. O sigui, té un històric que es remunta a finals del segle XIX, però la realitat és que encara hi ha molta feina a fer. Per començar, només tenim en compte el públic LGTB, concretament el gay, quan venen de vacances o per les festes, però després estem el col·lectiu que vivim aquí, que som de Sitges i vivim aquí. Aleshores, és realment on ens tenim que enfocar, i la pregunta crec que va per aquí justament, no? Què podem fer perquè sigui menys LGTB fòbic i concretament el trans? Per una banda, trobem des de Guanyem que tenim que facilitar d'alguna manera que el col·lectiu LGTB i concretament el trans puguin accedir al camp laboral dintre de, per exemple, l'Ajuntament. Possiblement posant a les ajuda'm, que ara no em surt la paraula, a ser una mica més
proactius
i facilitar que ocupin llocs de treball tècnics també, sí? Que deixem d'aprofitar que hi hagin subvencions per fer contractació de persones trans, i però que siguin la resta, no? Que siguin altres entitats o altres empreses privades les que contracten i l'Ajuntament no donem exemple. No, anem a facilitar que també entrem les persones del col·lectiu, no? Això per una banda. I per una altra banda, també és molt important l'educació, és molt important la formació a tots els nivells, a nivell social, a nivell popular, però també dintre de les entitats i de la pròpia administració. És importantíssim aquesta formació i aquesta consciència de que les persones trans tenen unes problemàtiques que no ens podem ni imaginar. No ens podem ni imaginar. O sigui, quan estem parlant d'un home blanc, cis, hetero, és el top level dels privilegis. Dintre del col·lectiu LGTBIQ+, el següent és el home gay. Les dones, sí, no tenim tants privilegis com els homes, no? Però si ja parlem del col·lectiu trans, apaga i vamonos. Som els últims. Homes trans primer i les últimes, les dones trans, que estan abocades, la majoria, a treballs de prostitució, per exemple, no? Aleshores, ui, m'estoy yendo por las ramas. Aquí donant una...
Perquè es nota que tu vens de...
No, clar, és que conec arrel d'estar a l'associació, conec bastant la problemàtica, no? I les persones no binàries, no? Les persones no binàries que precisament la llei LGTBI i trans que s'ha aprovat fa uns mesos a nivell estatal s'ha oblidat completament de les persones no binàries, no? Què passa? Quins problemes es poden trobar? Per exemple, per dir uns, pues que puguin anar al gimnàs i no saben on anar, a quin vestuari anar a canviar-se, o anar a un local i no saber a quin lavabo anar. No és que no sàpiguen, és que es troben amb mirades, és que es troben amb gent que qüestiona. Ei! Les persones que no coneixem aquestes problemàtiques qüestionem quan una persona està al meu costat al gimnàs canviant-se, no? Una dona trans que no hagi fet tot el canvi, tota la transició. I s'estan trobant amb problemes de gent que es queixa. Bueno, doncs des de l'Ajuntament tenim que donar formació, tenim que donar educació i tenim que fer, que donar eines i facilitar que puguin haver, per exemple, lavabos inclusius i lavabos inclusius i també dintre de gimnasos, per exemple, que hi hagin espais per canviar-se que siguin inclusius també, per acabar amb aquest trauma, amb aquesta problemàtica, i que sentin persones no ciutadans de segona o de tercera, sinó que tothom som ciutadanes de primera.
Però doncs necessitem a l'Ajuntament, o sigui, necessitem ja a l'Ajuntament i que canvis aquestes dinàmiques. Ja queden moltes preguntes, però ja dividit. Faré de les dues últimes, perquè abans, primer vull preguntar si algú del públic vol fer una pregunta prèvia. Així que, sí.
Davant no sé si un gran augment, però sí que hi ha hagut un augment d'agressions LGTBI-fòbiques durant els últims temps, cosa que jo a Sitges, per exemple, no havia conegut mai. Amb més de 30 anys que fa que vinc i que visc aquí i tal. I darrerament, clar, tot això té a veure amb l'onada neofeixista i tota l'homofòbia que s'està despertant per tot arreu. Però com ho veieu? Què es podria fer així a nivell de Sitges en aquest sentit?
Mira, una cosa que ha començat dient la Prado, bueno, que ha acabat dient la Prado, és educació i formació. El feixisme se'l combat amb educació. I la LGTBIQ-fòbia és feixisme. Per tant, educació. També ens estem sentint últimament projectes d'instal·lació de càmeres, de vigilar els carrers, i aquesta no és la sortida per nosaltres, perquè ja està vigilat el carrer. Una de les últimes, la de gener, de la nit de Cap d'Any, està gravada des de que ho preparen fins que es ataquen. Per tant, posarem una càmera i passarà el mateix, exactament el mateix. Per tant, aquesta no és una sortida. Nosaltres anem més cap a l'empoderament del col·lectiu, de defensar-se davant dels atacs. Ja no dic defensar-se físicament, sinó defensar-se per tots els mitjans. I, evidentment, l'educació de l'altra banda. La lluita col·lectiva, no només del col·lectiu ara, sinó la de totes, per realment dir no a aquestes actituds.
Al final,
ràpid,
sí, molt ràpid. Al final és ho comentava l'altre dia el 17M, no? El que vam muntar ja el Triangle Rosa, no? Que al final moltes vegades des del col·lectiu mirem al nostre voltant i moltes vegades ens falta la companyia dels sitxetans i les sitxetanes, no? Aleshores, jo crec, com molt bé ha dit el Pol, que al final és la informació i el crear xarxes de comunicació i de complicitat perquè els nostres problemes com a col·lectiu siguin també uns problemes de Sitges, que s'assumeixi com a tal. No és, ai, és que estan pagant a gais. No, ens estan pagant a totes, no? No és els robatoris. Clar que es roba tothom, però també últimament s'estan donant casos de robatoris justament a persones del col·lectiu. Per què? Perquè n'hi ha prejudicis. Això és LGTB-fòbia, si estan robant. No, és veritat, ens poden robar tots, però el component de vaig a un barri on sé que surten de marxa o surten que han begut dos copes de més i vaig a ells perquè ara mateix són febles, això forma part també de la LGTB-fòbia. Aleshores, és en formació, en informació i en crear xarxes entre tots nosaltres, no?
Molt bé. Una pregunta més pel públic? Algú vol preguntar alguna cosa més? Ningú s'anima? No? Doncs vinga, faig les dues últimes, eh? Una, perquè em toca a mi bastant, que és bàsicament que ens pregunten com proposem fer l'escolta de les propostes del Consell d'Infants i Consell d'Adolescents. Qui contesta?
Bé, de fet, en realitat és això. En realitat l'interpel·la molt a ell directament com a regidor que està. Per tant, amb això sí que crec que ja tenim una experiència i aquesta el que ens ha dictat és que no hi ha, per una banda, voluntat política d'implantació d'aquestes propostes. No es posen els medis necessaris. Per tant, si no poses... Una mica recollint el que diu el Pol, que jo crec que és com transversal, no? La problemàtica dels recursos humans que es destinen a cadascuna dels temes que ens interessen. I una mica de, també estem veient que des de certs partits s'està parlant molt d'aprimar l'administració pública, però en canvi posar molts més policies. Val? Aleshores, jo crec que el que s'ha de fer és una destinació molt important a nivell econòmic i, per una altra banda, també... Totes aquestes propostes, que això jo crec que valdria per moltes altres coses, que siguin vinculants. És a dir, que no sigui simplement una proposta que es porta a govern, sinó que sigui una proposta que obliga a govern.
Val. I ja l'última pregunta de totes. Tornarem a governar? I si tornem a governar, amb qui teixirem aliances?
Bé, jo començaré per qui, amb qui no governarem. Amb els feixistes no governarem, això està clar. Esperem que quedin fora de les institucions. Després, amb la dreta tampoc governarem. Vull dir, jo crec que això, nosaltres estem per un govern d'esquerres, per un govern transformador, per un govern sensible amb el medi ambient, que aposti per la sostenibilitat, i no farem alcalde ni al PSC ni a Junts. Vull dir, jo crec que això ha de quedar clar, ho tenim clar, i bé, crec que va per aquí la cosa. No sé si haig d'aclarir alguna cosa més.
Bueno, potser aquesta vegada no ens l'han fet la pregunta, però portem 3 anys d'aquesta legislatura que molt sovint ens fan la pregunta. Allò, tornareu a pactar amb el PSC? Que quedi clar, nosaltres no vam pactar amb el PSC. Va venir imposat des d'altres grups del govern que volien el PSC dins. Per més estabilitat, per més facilitat en tirar endavant les polítiques, podem compartir aquesta lectura. Però pactant, parlant, també es poden tirar endavant polítiques. És veritat que segons amb qui parles i segons amb qui pactes, et costa tirar endavant polítiques igual. Però nosaltres no volíem el PSC dins, que quedi molt clar. Ens hem menjat un gripau de la mida de dinosaure. I hem vist que dins del govern, a part d'estabilitat, no ens han aportat res més al PSC. Perquè ni experiència, ni iniciatives, res de res, ni treball. Per tant, nosaltres, tenir un alcalde com és el Luis M. García, no el volem.
Pues amb aquest titular donem per acabar aquest debat, conversa, diguéssim, amb part dels candidats. Moltíssimes gràcies per aventurar-se i, sobretot, com he dit al principi, moltíssimes gràcies per tenir la valentia, per voler formar part d'un col·lectiu, d'un projecte col·lectiu al capdavant i representar, diguéssim, a Guanyem Sitges i el que és l'esquerra transformadora i, sobretot, la ciutadania a la institució durant els propers anys. Així que moltíssimes gràcies, ànims, i continuem amb l'acte central de campanya. I per continuar, podeu baixar de l'escenari. I per continuar, demano que vingui aquí l'Ester, que vingui el Jota i que vingui el Dani. Veniu cap aquí. L'Ester, puja. L'Ester, que ve de construir un nou CUP de Sant Pere de Ribes, diguéssim, de Ribes i les Roquetes. Perdó. En Daniel, que ve de la CUP de Cubelles, i en Jota, candidat de la CUP de Vilanova. Seieu com vulgueu. Jo, de fet, també seuré ara.
Vilanova cap allà.
Hòstia, he de compartir el sofà amb Vilanova? Bueno, no passa res. També diré que... O sigui, que ara m'acabo de veure que a l'escenari som 3 homes i una dona, però no passa res. Coses que passen així. Però realment que hem de canviar, no? Sí, com sigui, vull saber una mica la realitat o que ens expliqueu la realitat dels vostres municipis, ara per ara, perquè també volem ser coneixedors, no? De què passa a Ribes i les Roquetes, Esther?
Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos en primer lloc. Doncs el que passa a Ribes i les Roquetes no dista massa realment del que passa aquí, a més escoltant just aquesta conversa, aquestes preguntes que teníeu amb la resta de candidats de llista. Tenim els mateixos focus i molts més, no? Hem parlat de cultura, hem parlat d'habitatge i hem parlat d'un mal sistèmic que són els grans macroprojectes. Tot això derivat de governs continuistes que continuen aplicant la política del ciment i que a més estan disposats a no fer les transformacions necessàries que comencen a ser urgents aquestes transformacions. Al final ens trobem també en un municipi amb una pressió habitacional molt gran, on no s'està donant sortida, a més, als joves, perquè al final ja no només són les famílies vulnerables, sinó que són els nostres joves que no troben un municipi on créixer, on formar-se, on viure, i on haver de, al final, acabar marxant d'aquest municipi. I això és molt greu per tot el que implica que els joves no se sentin interpel·lats a la nostra comunitat. Ens trobem davant parlàveu de cultura, no? I jo me recordo al principi, jo només fa 4 anys que vaig a iniciar-me en aquest camí polític, no? I recordo al principi que sempre deia, és que el PSC no té política cultural, no sap referenciar la cultura. I després de 4 anys estic superequivocada. O sigui, té una clara política cultural que és l'hegemònica. No creu en la cultura de base, no creu en la cultura dissident, no creu en la cultura resistència. I ho estem veient en el tema de barraques, però ho estem veient en molts temes culturals. És a dir, hi ha una clara política d'una única veu, de no recollir sensibilitats culturals, de no recollir sensibilitats de tot tipus, tampoc en l'educació. I també parlàvem dels macroprojectes. Tenim exemples comarcals, i també tenim exemples, per exemple, volen desenvolupar de nou un nou complex a Ribes, amb la zona de Can Jove, que a més salta per totes les regles amb les que nosaltres creiem que han de pensar els eixos transformadors. Quan nosaltres parlem de transformacions, parlem de drets, parlem de sostenibilitat, parlem també de feminismes i parlem de participació. Aquests projectes són justament el contrari del que això representa, perquè al final s'ha parlat abans aquí també, estem fomentant economies estacionals, economies en precari, estem trinxant el territori i a més amb un sector especialment feminitzat com és el sector de les cures i molt poc dignificat, no? I això, una cosa que no heu parlat aquí, que és molt interessant, quan nosaltres, des de Construïm, des de les CUPs, parlem de municipalització, i hi ha aquesta reticència a les municipalitzacions, en el fons estem parlant de garantir els drets, de garantir l'oportunitat d'igualtat, i també estem parlant de feminismes, perquè quan parlem de municipalitzar llar d'infants, el servei d'atenció a la dona, estem parlant de col·lectius molt feminitzats que estan treballant en una situació precària i sobretot, com deia, en una situació molt poc dignificada a nivell de tasques. Crec que he de deixar parlar els altres, no? Perquè jo estic veient que estic agafant i deixaré parlar els altres.
No, no, a més tenim la sort que, Esther, que estaríem hores amb tu aquí parlant fantàsticament perquè ets segurament la millor alcaldessa que pot tenir Ribes i les Roquetes i aleshores desitgem que hi hagi canvis realment després de tants anys, no?, de governar els mateixos sobretot. Dani, i Cubelles?
Ui, Cubelles.
Cal dir, anem a contextualitzar una mica també, i és cert que una potser una crítica, no?, que podem fer des de Sitges, de Ciutadans i Ciutadanes, al final és que a vegades fem molt poc comunitat. I quan fem molt poc comunitat, no?, a vegades, i podem reconèixer, potser Sitges estem molt més vinculats amb Ribes i les Roquetes per lligams, ja siguin familiars, amics, històrics, fins i tot, però diguéssim que quan passem Vilanova cap a baix, no?, cap a baix del Penedès, ens costa molt, no? I per tant, potser Cubelles és el gran desconegut per la gent sitgetana, així que il·lumina'ns. Què passa, Cubelles? Què passa allà?
Bueno, Cubelles, tot un món. Gràcies per convidar-nos a les companyes de Sitges. I, Esther, les teves paraules sempre mai s'obren i que ens estaríem hores escoltant-te, no? I amb el Jota, doncs, exactament el mateix. Aquí s'està parlant d'un problema. Estem aquí amb un problema comarcal, però no ens enganyem que és un problema de país, és un problema de principat, perquè nosaltres, com a comunitat, com a CUP, com a Guanyems, com a que siguem, estem molt arrelats al territori, estem arrelats a les entitats, però els que porten molts anys governant el territori, el principat, el país, estan arrelats a les cadires, no? I no és un problema de país el que passa a Cubelles o el que passa al Garraf o el que passa a Sitges, és un problema genèric que, com explicava la companya, doncs que està molt generalitzat i que no hi podem donar ni l'esquena amb això. No canviarem el Garraf sense canviar doncs, a altres, el Bages o el Berguedà. O canviem tot o no canviarem mai res perquè no arribarem mai enlloc, perquè és un problema estructural, no? I els problemes que tenim aquí, com deia ella, Cubelles, tenim els problemes que ara estan plantejant un macroprojecte logístic que no ens deixen agafar el cotxe per anar a Barcelona, que molta gent va a treballar perquè Rodalies, com que no funciona, doncs hem d'agafar el cotxe. Doncs no podem anar en cotxe a Barcelona doncs perquè està tot que hi ha la zona aquesta de baixes emissions i ens volen construir uns projectes logístics que només porten que camions i camions i camions i contaminació. I els partits de sempre, els que estan arrelats a les cadires, doncs compren, quan ve Mr. Marshall, compren aquí, veuen els euros i diuen, bueno, pues, aquí no passa res i és com quan es pagava per Setmana Santa que pagaves doncs, per poder menjar carn el divendres sant, no? Doncs aquí sembla que com que ens donen dinerets ja podem contaminar i aquí no passa res, no? També tenim un altre problema a Cubelles, que és la famosa desalinitzadora, que cal aigua, sí que cal aigua pel territori, però, però poder sobre que puguem regar camps de golf o que hotels i això tinguin el doble de quota que puguem tenir nosaltres, no? Ens hem de replantejar una mica quin model econòmic i quin model social volem tenir quan estem prioritzant doncs que les grans corporacions puguin tenir aigua i en canvi doncs, els nostres pagesos doncs, no en tinguin, no? I aquí doncs, els partits de sempre doncs, estan prioritzant aquestes coses i ens deixen de banda. I penso que nosaltres estem arrelats al territori, estem arrelats a les associacions i hem d'aixecar la veu cada dia més doncs, per fer-nos escoltar, perquè som els que vivim. Vull dir, els de fora, el senyor Florentino Pérez no viu a Cubelles, ni viu al Graf, ni viu a Vilanova. I aquest senyor és el que s'enriquirà a canvi de que nosaltres visquem pitjor que el que viu ell. No? I doncs, és un problema generalitzat, com he dit.
Jota, què tal?
Molt bé.
Sí?
Ara, molt bé.
I Vilanova, diguéssim, la capital de la vegueria, entenc? O...
Sí. La propera capital de la vegueria.
No passa res per reconèixer, vull dir, al final.
Sí.
Hem de teixir aliances. Això sí, que quedi clar. Vilanova, capital de la vegueria, pensa tot que sí, desitges. I, no, com està Vilanova? Vull dir, hem de, bueno, també, no? Crec que, sobretot per la part de la candidatura, doncs, han sigut potser uns 4 anys una mica difícils, entenc, que heu passat per moltes situacions, i ara com plantegeu, diguéssim, les eleccions i també quin municipi us trobeu, quina ciutat, perquè Vilanova, no?, potser també han governat els de sempre, però aquests últims 4 anys hi ha hagut una oportunitat de governar d'una forma diferent que penso que han governat com els de sempre.
Correcte. Bé, moltes gràcies primer per convidar-nos a la capital, futura capital de la vegueria, a la ciutat del Garraf, que té el millor carnaval, no només del Garraf, sinó de pràcticament de tot el món sencer. I bé, bueno, una mica de jugar el meu paper. Bé, sí, ens trobem en una situació exactament igual que com ens vam presentar les primeres eleccions el 2007, no? La candidatura d'Unitat Popular entrava a les institucions amb la voluntat de posar llums i taquígraf, de canviar la manera com es feia política i de revertir totes aquelles dinàmiques que portaven molts anys des de Convergència i des del Partit Socialista doncs, tirant endavant a la nostra ciutat. Llavors, tant des del 2007 com ara el 2023 seguim tenint les mateixes problemàtiques, sobretot en termes d'habitatge, en termes d'accés a la cultura, en termes de seguretat i de comunitat. I considerem que tot l'esforç que es va fer des del 2007 fins al 2019 i que el 2019, com bé has dit, es va optar per entrar a govern, però es va optar per entrar a govern amb una clara convicció de capgirar la ciutat, de fer polítiques transformadores que tensessin a Esquerra Republicana, que tensessin a Junts per Catalunya i que realment, més enllà de 4 coses concretes, realment es millorés les condicions de vida de les classes populars de la ciutat. Vam arribar a la conclusió, la militància de la CUP, que segurament no s'estava tensant tant la corda com es podia i vam decidir que primer estaven els nostres ideals, primer estaven com consideràvem que s'havia de gestionar la política municipal abans de justificar per una petita victòria que aconseguíem deu gripaus que ens havíem d'empassar. Llavors, en aquest sentit, i com està a dia d'avui la CUP de Vilanova i en general la ciutat de Vilanova, ens compartim totalment l'anàlisi que han fet els companys de la comarca. Justament ahir sortia una notícia a l'Ara, no?, que deia que bé, els preus del lloguer i els preus de la compra d'habitatge som la segona comarca de Catalunya on també s'han augmentat per davant del barcelonès, per darrere del barcelonès, i considerem que aquest ha de ser el pal de paller de les noves polítiques que s'han de fer a nivell municipal, ja que bueno, l'any 2022 hi va haver un desnonament cada 2 dies a la ciutat. I, lamentablement, en els últims 4 anys de govern d'Esquerra, de Junts i una mica nostra també, no s'ha fet absolutament cap política en termes d'habitatge, com sí que ho fet les companyes de Sitges. I bé, tenim un parc públic d'habitatges molt reduït i que no respon realment a les necessitats de les vilanovines. Més aviat respon, no?, a les necessitats de qui vol venir a Vilanova a comprar un pis, a destinar-lo a ús turístic, segurament. I bé, bàsicament seria tema habitatge, tema blindar drets socials, mantenir la gestió directa i pública d'aquells serveis socials que a dia d'avui estem prestant i, lògicament, conquerir-ne encara més. I bé, bàsicament seria això. I totes aquelles coses que també, tots aquells projectes, macroprojectes que ens volen plantar al territori, a la comarca, com l'autòdrom, com per exemple l'Eixample Nord, com l'Hortoll que tenim a la ciutat de Vilanova, que és l'últim dels últims pulmoverts de la costa catalana, doncs bé, plantar-hi cara, fer-hi front, de forma conjunta amb la resta de candidatures del Garraf.
Al final, veieu que Vilanova, Ribes, Cubelles, compartim gairebé un mateix patró, no? Al final les mateixes necessitats, diguéssim, però també els mateixos riscos, no?, que tenim constantment d'aquests macroprojectes. Aquí crec que hem de posar en valor que la feina feta tant per construir com per Vilanova, però també en Cubelles, que forma part també del territori, de territorial. Gràcies a això hem pogut aturar el projecte d'Autòdrom de Terramar. I crec que això és molt important dir-ho, perquè crec que també nosaltres, des de la nostra experiència, govern municipal, Ajuntament de Sitges, l'Autòdrom, aquest projecte, en el que evidentment és de Vilanova, però afecta tota la comarca, sobretot perquè és un espai importantíssim a nivell mediambiental, a nivell de territori, etc. Però que encara té moltes més afectacions amb el municipi Sitges i com està plantejat amb aquesta visió d'un espai turístic per fer hotels, etc. No? Però com hem vist des de l'Ajuntament, com hem volgut aturar-ho des de l'Ajuntament de Sitges i que des del govern, però que els companys del ple municipal ho no han volgut. Vull dir, quan hem portat iniciatives realment impulsades pel govern, ens deien que no, que això era fantàstic per Sitges, etc. I que l'única via, perquè tampoc hi ha hagut col·laboració entre governs de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i Sitges, ha sigut la judicial, malauradament. Però gràcies, i vull dir gràcies a aquestes candidatures, al que hem dedicat molts esforços, sobretot econòmics, perquè a generar un procés judicial d'aquestes característiques al Tribunal Superior de Justícia doncs genera molts costos que ells, els poderosos, sí que poden tenir. Nosaltres és en base a les nostres quotes de militància i la nostra participació a institució, però que hem pogut aturar. I penso que això és gràcies a aquesta col·laboració conjunta de tenir una visió comarcal de que ens afecta a totes i tots i que, ja dic, el somni que potser tenia l'Abigail de ficar la primera pedra abans de les eleccions municipals no ho ha pogut fer gràcies a aquest esforç col·lectiu. I parlant d'això, d'aquest esforç col·lectiu, ens el trobem al Consell Comarcal, que hem compartit, el Jot encara no. Jo vaig renunciar una vegada, vaig tornar a acceptar per tots els llibres de Vilanova i... Però diguéssim que sí que amb l'Ester, el Dani, hem compartit el Consell Comarcal i per la gent potser aquesta institució, que és la gran desconeguda, no? I que hem tingut un pacte de govern entre Junts i PSC per repartir-se literalment les cadires, per augmentar-se el sou, vull dir, per augmentar-se, diguéssim, les retribucions per assistències. Què és el Consell Comarcal, Ester?
És una pregunta difícil, eh? Sí que et vull agafar un momentet el fil, si m'ho permets, amb el tema de l'autòdrom, perquè crec que val la pena incidir en la importància del que ha representat, no? Era una de les propostes estrelles del govern del PSC, que tirar endavant aquest projecte, que és un fons inversor que decideix, no?, el que és tot el patrimoni cultural i natural de l'autòdrom, fer tot un complex turístic i d'activitat eqüestre, una activitat totalment desvinculada al nostre municipi, a més que donaria molts llocs de treball, segons expliquen, però també estacionals, perquè era activitat que es faria durant 6 mesos. A més, una activitat elitista i que el patrimoni i la cultura perdien accés a aquest espai. Tot això arriba a la pandèmia, faig un històric molt breu, eh? Arriba la pandèmia on la mobilització és evident i la participació cau i aquest projecte s'aprova a les fosques totalment, i ho dic així d'una manera poc transparent i opaca per part del PSC. Ens n'adonem que això tira endavant i vam tenir la sort, no, de dir, escolta'm, estem davant d'un problema de comarca perquè afecta a un connector natural com és la Riera, afecta a patrimoni natural, afecta a la mobilitat de Sitges perquè els accessos són per Sitges, afecta a territori agrícola, que és on t'hauríem de fomentar i basar la nostra economia en el sector primari, no?, que és un potencial que tenim a la terra. I ens hi vam posar, de valent. I a dia d'avui, 4 anys després, estem en un contenciós administratiu amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, que de moment està posant fre a aquest projecte. Un projecte, i aquí ho enllaço, que tampoc ha tingut cap mena de transcendència a nivell comarcal, en el Consell Comarcal, no?, que em preguntaves què és el Consell Comarcal. Doncs mira, vist també aquesta problemàtica, al final és una institució finalista, és una institució gestora de diners públics, però amb poca capacitat d'impulsar iniciatives i amb molt poca capacitat d'impulsar projectes, no? I a més amb la casuística, amb un pacte que ningú ha entès entre PSC i Junts per mantenir la cadira, per mantenir polítiques continuistes i per no fer també, doncs, aquestes transformacions molt necessàries, perquè a més el Consell Comarcal centra la seva activitat molt en serveis socials i atenció a les persones. I aquí era un moment, després d'una sotregada com la pandèmia i com la crisi que ha vingut, era un moment i era una oportunitat perduda per fer grans transformacions des del Consell Comarcal. He de dir que malgrat sigui una institució finalista, cert és que la nostra presència, la presència dels nostres grups municipals, ha portat una mica més de debat, ha portat una miqueta més de visió crítica i intentar trencar i buscar aquestes noves mirades i obrir-se també a un altre tipus de gestió. Ha estat molt difícil realment moure coses, però jo crec que la nostra veu era important que hi fos i era important, si més no, doncs per capgirar aquestes mirades i per veure que un altre tipus de gestió és possible i que no només estem per aguantar la cadira i gestionar subvencions, sinó d'estem per impulsar els grans canvis també des d'institucions finalistes.
Sí, afegir que, com ha dit l'Esther, sí que hem presentat debat al Consell Comarcal, però ens hem trobat en el 99,9% dels casos que tot venia, que ja estava decidit. Una cosa que ha sigut una anomalia durant aquesta legislatura, que és que, bueno, els que coneixeu com funciona la dinàmica municipal i dels plens, això, normalment es porten les coses d'aprovació, que al final votes sí o no, que les majories ja venen donades, no? Votes sí o no, però una cosa que encara no està decidida. El Consell Comarcal, ens hem trobat el 99% de les vegades, que era ratificar un acord que ja estava fet uns mesos abans. Què vol dir això? Que no s'ha posat, que no s'ha sotmès al ple aquella decisió, sinó que el pacte aquest que deia ella, que deia l'Esther, de Junts i PSC, ja havien pres feia un mes o feia dos, i que nosaltres l'únic que havíem de fer era ratificar perquè era un acord de ple. Què vol dir? Pues que no hem decidit res, que al final hem donat suport a una cosa que de fet no donàvem suport mai, sempre ens absteníem denunciant aquestes polítiques, diguem-ne, dictatorials, i que al final no porten enlloc. Al final allà sí que ens hem trobat moltes vegades que ens han acabat callant la boca quan volíem expressar encara una miqueta més i obrir una miqueta més el debat. Ens hem trobat casos com el dels menjadors que s'han fet ara, no? que unilateralment han decidit que no es donarà suport als menjadors escolars, i ens podem trobar d'aquí un any o d'aquí dos que hi hagin AFAs que no puguin donar un servei de menjador a les escoles, no? I el Consell Comarcal directament serà rentar les mans. Al final hem defensat sempre, el Xavi va fer un gran speech l'última vegada defensant la vegueria, i que allà està clar que hi hem demostrat moltes vegades que és una menjadora i una amplificació de sous dels que no treballen. Recordeu aquell ple que vam demanar extraordinari amb la condició de que no fos retribuït? I era la condició, vull dir, ple extraordinari amb la condició que no fos retribuït. Ens van acceptar el ple i un cop arribem allà tots a seure, ens diuen no, és que aquí cobrarà qui vulgui i el que no, que ho digui ara. Vull dir, que no sé, algo escandalós que era per plegar, no?
Nosaltres aquí els ciutadans podem dir-ho molt clarament, no? Al final la presidenta dels últims dos anys, la Mònica Gallardo, candidata de Junts, i ho direm així francament, de què ha viscut la Gallardo, d'alguna manera, de què ha viscut? Perquè ella és un càrrec de confiança de la Diputació, quan va perdre les eleccions municipals, no va poder formar part d'un govern municipal, i per tant, el partit que va pactar Junts a la amb PSC també a la Diputació, doncs l'anem a col·locar, diguéssim, com a càrrec de confiança a la Diputació de Barcelona, cobrant un sou extraordinari, perquè si li sumem, diguéssim, aquestes atribucions del Consell Comarcal, és que cobra gairebé el doble del que cobra l'alcaldessa de Sitges. Només per cobrar les assistències del Consell Comarcal, cobrant de càrrec de confiança de Diputació, que no ens enganyem, a càrrec de confiança no està al despatx picant, fent informes, no. S'està fent fotografies constantment passejant pel poble i, evidentment, fent les fotografies quan fa reunions. Per tant, això hem de denunciar, no? Perquè quan moltes vegades el Consell Comarcal ens deien és que no hi ha diners pel bus escolar, pel menjador, renunciem a aquestes competències perquè no tenim recursos econòmics. Però és que s'han incrementat un 150%, diguéssim, la retribució i les assistències dels consellers. O sigui que crec que el Consell Comarcal tenim feina per fer encara. Esperem que aquest cop Vilanova estigui des del principi fins al final i que no hi vinga més. Però, si més no, crec que és molt important aquesta feina conjunta transversal.
Sí, jo volia dir una coseta. Jo no he pogut participar, lògicament, del Consell Comarcal, però entenc que com a esquerra anticapitalista, com a esquerra independentista i transformadora, també ens hem de qüestionar, no, la utilitat d'aquests ens supramunicipals, tant del Consell Comarcal com d'una Diputació de Barcelona. Realment ens hem de qüestionar quina és la seva utilitat, no? Si al final les institucions més properes a la ciutadania són els ajuntaments, no s'entén que les diputacions, per exemple, de Barcelona tinguin un pressupost superexagerat i al final tota la tots els ajuntaments de les comarques haguem de pràcticament lluitar per recollir les molles de pa en forma de subvencions que ens donen, no? Llavors, també és important qüestionar aquest model territorial, aquest model de consells comarcals, de diputacions provincials, i al final posar en valor aquella organització territorial que és pròpia de l'esquerra independentista, que és l'organització mitjançant les vegueries, i en aquest sentit donar-li molta importància al projecte de la vegueria del Penedès.
Pues amb aquesta declaració, Esther, Dani, Jota, moltíssimes gràcies per ser a Sitges i molta força als vostres municipis. I com he dit, igual que ha dit l'Esther, Dani, Jota, espero que tingueu la màxima representació i qui sap també si sou el proper alcalde dels vostres municipis. Gràcies per ser aquí. Gràcies. I ara ja per finalitzar l'acte, continuem amb els parlaments. Ara ja deixem aquest format conversa. I mentre ens preparem, doncs, tenim aquí avui l'honor de comptar, per un costat, la diputada al Parlament de Catalunya pels municipis de Tarragona, diguéssim, la Laia Estrada, que ara ens acompanyarà, i també tancarà, diguéssim, la Lorena, que no sé on està, però que estarà... Ah, perdó, està aquí. Així que, Laia, benvinguda a Sitges. Ah, val, perfecte. Moltíssimes gràcies i endavant.
I molt de gust, que no ens coneixia. Hola a totes. Hola? Sí, ara sí. Hola a totes i tots. Molt bonic, aquest lloc. De veritat, fa goig. A veure, bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar del vostre acte central. Felicitats pel format de participació, de rendir comptes, de posar-se a disposició de la població per respondre tot allò que es vulgui preguntar, i també enhorabona per convidar altres companyes del territori per visibilitzar això que s'ha visibilitzat, que tenim un problema com a país i que allò que passa a casa nostra no és exclusiu de casa nostra, sinó que respon a unes lògiques molt més àmplies. I jo us vull parlar d'això. M'han de canviar el micro. Ara, deia que jo us volia parlar precisament d'això, de quin és l'enfocament que nosaltres entenem que tenen aquestes eleccions municipals del 28 de maig, que precisament són això, unes eleccions que no van només d'allò que passa a casa nostra, sinó que van de què fem amb el país i cap a on ens estan portant i com ho podem revertir. I faig una prèvia... Vaig a posar-me el cronòmetre per no enrotllar-me, perquè m'acostuma a passar. Faig una prèvia per situar-nos, perquè totes tenim molt clar quina és la situació ara mateix que tenim a nivell de país, però està bé situar-ho amb unes quantes dades. Tenim una crisi econòmica ara mateix bèstia i només estem veient la punta de l'iceberg, i una crisi ecològica sense precedents. I amb això, a més a més, hi podríem afegir una crisi democràtica amb aquest ascens de l'extrema dreta, que surt precisament com a resposta a aquest capitalisme que entra en crisi, que és una cosa que passa successivament al llarg de la història. Tenim una crisi econòmica amb un encariment de la vida que fa por, que ha comportat que tinguem una quarta part de la població catalana ara mateix en situació de pobresa, amb un 20% en situació de sota el llindar de la pobresa i un 8% en situació de pobresa extrema, i darrere d'aquestes xifres, d'aquests percentatges, hi ha persones. Hi ha persones i hi ha patiment, perquè a vegades parlem d'uns percentatges i no som conscients que darrere hi ha persones que no només no saben com arribar a final de mes, sinó que no tenen ni idea de com començar-lo amb aquesta situació que tenim. Un rostre de la pobresa, doncs, que si parlem en termes de pobresa energètica, la qual s'ha duplicat en els darrers 2 anys, ja afecta a 1,5 milió de persones, aquesta pobresa energètica, només al Principat, 1,5 milió de persones, que es diu ràpid. Una pobresa que té, a més, rostre d'infants, 32% de menors al Principat en situació de pobresa, prop de 400.000 menors en situació de pobresa, i abans parlàveu de la dificultat del jovent per poder accedir a l'habitatge. Només 2 de cada 10 joves poden emancipar-se, i a més destinant-hi un 60% del seu salari precari, perquè la major part dels salaris dels joves són això, temporals i sumament precaris. I a l'altra cara de la moneda el que hi trobem precisament és enriquiment, enriquiment obscè. La banca ha aconseguit tancar l'any anterior amb un 40% més de beneficis, les grans fortunes de l'estat espanyol han elevat el seu patrimoni un 11%, un 11% que equival a 26.470 milions d'euros més del que van aconseguir l'exercici anterior. És a dir, han aconseguit 2.500 milions d'euros al dia, una xifra que duplica el ritme de creixement de l'economia espanyola. I això és important dir-ho junt. Quan parlem d'empobriment de la població, s'ha de parlar automàticament de l'enriquiment obscè d'aquestes grans fortunes, perquè no hi ha una cosa sense l'altra, perquè uns cada vegada siguin més rics necessiten que la majoria cada vegada siguin més pobres. I això no passa perquè sí. Això passa perquè hi ha uns governs que ho permeten. No només ho permeten, sinó que ho faciliten. I de la mateixa manera, quan parlem de crisi ecològica sense precedents, que parlem doncs, del que estem veient ara mateix, escassetat d'aigua, inundacions, d'altra banda, com a conseqüència de que augmenten els fenòmens meteorològics violents i catastròfics, incendis greus, pèrdua de biodiversitat, una quarta part de la fauna, a Catalunya hem perdut ja. Tot això també té uns noms i cognoms al darrere i també té uns responsables. Una dada molt concreta, cada any l'IBEX 35, Repsol, Naturgy, Iberdrola, IAG, Endesa, emeten 76 milions de CO2, milions de tones de CO2. Només Repsol emet 37 tones de CO2 per minut, que és una barbaritat. I això ho diem perquè els ecocidis tenen noms i cognoms. I insisteixo, aquests ecocidis, aquests atemptats contra el medi ambient, aquesta dinàmica que s'està carregant el planeta, i això és una realitat, tenen uns responsables directes i uns responsables còmplices. Igual que quan parlem d'aquesta crisi econòmica i social que està deixant la població molt més empobrida. Tenim uns governs que estan al servei d'aquestes elites econòmiques i que governen en favor d'aquestes elites. I concretament a nivell d'estat espanyol i a nivell dels governs autonòmics dels països catalans, el que estem veient són governs que tenen un límit claríssim, que és no enfrontar-se als interessos del règim, no qüestionar l'estat espanyol, no qüestionar el règim del 78 i no qüestionar els interessos d'aquestes elites. No només no els qüestionen, sinó que en el cas del govern espanyol, aquest govern que havia de ser el més progressista de la història, resulta que està fent continus bízums en aquestes elites, transferències de diners públics directes en aquestes elites. I poso més exemples, ràpidament, pinzellades, perquè sapiguem de què estem parlant. La llei de la vivienda del PSOE, una llei que és una farsa electoralista i que en cap cas qüestiona els interessos dels grans tenidors i que a municipis, a tots els municipis on estem veient greus problemes d'habitatge, i aquí a Sitges, precisament Guanyem Sitges ha fet una feinada, igual que a Tarragona, doncs jo soc en termes d'habitatge, necessitem lleis que precisament el que facin és garantir l'habitatge i no preservar els interessos dels grans tenidors. La llei de la vivienda del PSOE és això, una catifa vermella pels grans tenidors, per la banca, per tal de no qüestionar els seus privilegis i no posar en risc doncs, la seva política d'habitatge que consisteix en que no es regulin els lloguers, en que no s'expropiïn tots els pisos que tenen aquesta gent totalment buits per controlar el que és el mercat, etc. Tenim l'exemple de la sequera. En una situació extrema com la que estem veient i que a més ha vingut per quedar-se, que no és excepcional, el que estem veient és uns governs que són incapaços de tocar els interessos turístics i que a l'hora que tanquen l'aixeta a la pagesia són incapaços de tancar els camps de golf, de tancar l'aixeta pels camps de golf, per les piscines, etc. Quan nosaltres ja tenim claríssim, perquè hi ha dades que ho demostren, que un turista consumeix entre 3 i 5 vegades més aigua que no pas les veïnes residents d'un municipi. I en canvi prefereixen posar en risc la producció de la pagesia, és a dir, l'alimentació, abans que tocar els interessos del lobby turístic. Aquests són els governs que ara mateix estan suposadament fent front a una crisi ecològica sense precedent i a una crisi econòmica que fa por. I un altre exemple, Rodalies. La xarxa ferroviària que tenim, que fa aigües per tot arreu, i un govern, el Principat, que amb tots els pactes que ha fet, que amb tots els pactes que ha liderat amb l'Estat ha estat incapaç d'aconseguir aquest traspàs, però que en 4 dies ja té signat l'acord del quart cinturó. Una qüestió de prioritats polítiques, deu ser. I per últim, nosaltres, el que estem veient és que, a més, les polítiques que s'estan fent o la resposta que s'està fent per part dels diferents governs, i concretament el del Principat, passen per contribuir a la pacificació del nostre projecte d'alliberament nacional, del nostre procés d'independència. I això també s'ha d'explicar, de no qüestionar aquest règim a base de claudicar, claudicar i claudicar. I per això és urgent construir una alternativa i entendre que les eleccions municipals del 28 de maig no van només de què farà Guanyem Sitges, que també, sinó de què farà Guanyem Sitges, que és el mateix que faran a Vilanova, les companyes de la CUP de Vilanova, les companyes de Ribes, les companyes de Tarragona, les companyes de Girona, que és intentar construir una alternativa en aquest model de país tòxic que ens estan deixant. Un model de país que és un país aparador en el qual estan construint, estan convertint els nostres municipis. I nosaltres això ho anem a fer de dues maneres. Una, entenem que ens hem de confrontar a les elites econòmiques i a l'estat espanyol, que sense conflicte no avancem. I dos, de forma coordinada, de forma vertebrada. I és important això perquè quan nosaltres diem que ens hem d'enfrontar de forma coordinada i vertebrada en aquestes elites i en aquest estat espanyol, ho diem perquè nosaltres entenem que la lluita independentista i la social són indestriables, que en aquest estat espanyol no hi caben els drets socials aprovats per àmplies majories al Parlament, per exemple. I alhora que la millor forma per fer avançar el nostre procés d'independència és garantir els drets de la població, que així és com sumem majories. I això és el que nosaltres estem fent des de fa anys al conjunt de l'esquerra independentista arreu dels països catalans. Insisteixo, i acabo amb això, aquestes eleccions van d'això, de garantir drets, de garantir la vida, de garantir un futur als nostres municipis, a les nostres comarques, als països catalans i al planeta. I sí, són molt ambicioses, però no ens ho hem inventat nosaltres. I eren els ecologistes dels anys 90 les que deien: pensa globalment i actua localment. Doncs va d'això. Això és el que ens estem jugant. En aquestes eleccions ens estem jugant això, el futur del nostre país. Per nosaltres, per les nostres filles, pels nostres pares, i el que estan fent les nostres companyes aquí a Sitges i a tot arreu és començar a reclamar la necessitat de planificar de forma democràtica l'economia dels nostres pobles i ciutats. I això, que sembla una cosa molt abstracta, és una cosa que s'aterra quan parlem d'habitatge, precisament. Com gestionem les polítiques d'habitatge, al servei dels grans tenidors o al servei de la població? Quan parlem de recursos hídrics, com gestionem l'aigua? Quan parlem de terra, a què destinem la terra? A l'especulació urbanística? Perquè això és el model de país que ens posen sobre la taula. Un model de país que està basat en el quart cinturó, en el Hard Rock, en l'ampliació de l'aeroport i dels ports. Un model de país basat en més emissions, amb més creuers, amb més carreteres, amb més totxo, amb casinos. Aquest és el model de país que ens estan deixant sobre la taula, i qui ho està impugnant és l'esquerra independentista, és el moviment popular, són les candidatures de la CUP i les que s'aixopluguen sota aquest paraigües com és Guanyem Sitges. I això, a més, nosaltres en aquestes eleccions ho diem clar, que no venim a fer-ho soles, perquè no podem fer-ho soles, que això ho anem a fer de la mà del moviment popular, de les lluites populars, perquè a més de no poder-ho fer soles, hi ha moviment veïnal des de fa anys enxarxat. I els canvis, en majúscules, que es fan irreversibles són precisament els que es guanyen al carrer. I això també ho hem vist i ho hem comprovat. Per tant, i amb això ja finalitzo, nosaltres ho estem explicant a tot arreu. No estem fent grans promeses electorals, només ens comprometem amb una única cosa: a garantir que les persones que entraran per les candidatures d'Unitat Popular als ajuntaments d'arreu dels països catalans són persones que entren disposades a deixar-se la pell, com porten fent tots aquests anys, disposades a trencar-se la cara amb aquestes elites, perquè no hi tenen res a perdre, perquè no tenen el cul llogat, precisament, i perquè no els hi deuen absolutament res. Són persones que entren a lluitar pels drets de totes i no a fer d'esclaves dels interessos de l'Estat i del capital. I això ho podem prometre, perquè és la realitat. I això és el que tindran a fer la Lorena, el Tubau i la Prado, com totes les altres companyes que estan liderant les nostres candidatures d'arreu dels països catalans. Moltíssimes gràcies per fer-ho.
Gràcies, Laia. Per qui no ho sapigueu, també la Laia al Parlament ha liderat el grup de treball de sanitat, i entre aquestes coses, juntament amb la nostra companya, la Belén, han fet i han treballat molt per garantir uns drets sanitaris a la comarca del Garraf, ja sigui a l'ambulatori, aquí al CAP, amb un servei de prestació del servei d'atenció les 24 hores, les urgències, però també els camils perquè tinguem una sanitat en condicions a la comarca. Així que moltíssimes gràcies, Laia, per estar a Sitges i gràcies per la feina que feu al Parlament de Catalunya. I per acabar, doncs, presentem a la Lorena Lucas. Ella és la candidata de Guanyem Sitges. Ella és la que agafarà el relleu dels que marxem i que estem molt orgullosos d'ella perquè al final és una dona de 28 anys que l'altre dia, en el debat electoral organitzat per la Ràdio Maricel Canal Blau, es va haver d'enfrontar als dinosaures, diguéssim, de la política, no? Des dels moviments culturals i socials del municipi, sense haver fet cap màster de comunicació política, sense haver fet un màster d'iniciativa política com fan els altres candidats, aquí tenim la Lorena, que es va poder enfrontar contra ells i amb una visió que creiem que és la correcta de Guanyem Sitges. Així que, Lorena, endavant i estem amb tu.
Benvingudes i benvinguts. L'acte central vol dir que només queda la meitat de campanya per continuar defensant i fent uns Sitges per viure-hi. S'acosta l'estiu i ja fa uns mesos que la temporada de platges ha començat i sembla ser que per la resta de partits aquesta és l'única prioritat per les sitgetanes. Que si draga sí, que si draga no, que si el turisme, que si els hotels i un llarg, etcètera, en què acaben deixant entreveure que per elles i ells això és la primera de les necessitats a cobrir per les sitgetanes i els sitgetans. Però sort en tenim, que Guanyem estem aquí per posar-hi seny. Sabeu quines necessitats tenim les sitgetanes més enllà de la sorra, del turisme i tot el de sempre? Doncs ara us ho explicaré. Necessitem poder cobrir les necessitats bàsiques, com menjar, tenir un habitatge, estar rodejades d'espais culturals, naturals i d'interessos personals, perquè així ens enriquim de manera transversal. Necessitem poder anar al metge i saber que podem tenir un acompanyament per garantir el nostre benestar emocional i la nostra salut física. Necessitem espais per debatre i rodejar-nos de persones de diferents edats, perquè ens enriquim les unes a les altres. Necessitem poder perdre'ns en una llibreria fins trobar allò que ens interessa. Les joves necessitem ser escoltades i tenir espais autogestionats. Necessitem poder garantir la participació en entitats, moviments socials i associacions i per aconseguir-ho l'Ajuntament ha d'estar al costat d'aquestes. Necessitem formar-nos en tots els àmbits de l'educació, ja sigui formal, no formal i en el lleure. Necessitem equipaments on es potenciï també els esports minoritaris, inclusius i en clau femenina. En definitiva, necessitem això més que la sorra i més que el turisme. El que realment volem i demanem és ser escoltades i representades, on es vetllin pels nostres drets i no se'ns discrimini, ni se'ns vulneri, ni se'ns exclogui. Perquè a Sitges hi ha persones que realment pensen que els drets de les sitgetanes i els sitgetans no són importants, que no és segur un poble inclusiu i divers, i promouen polítiques d'odi infundades en discursos de por i inseguretat. I ja n'hi ha prou. No podem continuar permetent que això passi, perquè els que havíem avançat com a societat ho estem perdent. Cal una acció de detecció, prevenció, identificació i intervenció perquè les generacions actuals i les que vindran pugui dir que Sitges és un poble inclusiu i divers. I un poble inclusiu i divers només ho aconseguirem des de Guanyem Sitges. Vam començar el 2019 presentant un projecte base per dur a terme polítiques socials reals. I aquestes han esdevingut els primers fruits d'uns Sitges per viure-hi gràcies a la feina d'en Xavi i la Júlia. Gràcies per tot el que heu fet. Ara prenem el relleu, perquè cal continuar garantint els drets bàsics de les persones i dels animals. posant especial rellevància en la salut pública, en l'educació, en els drets laborals, en l'accessibilitat, en la diversitat, en la seguretat, en l'emergència climàtica i en els moviments socials i el teixit sociocultural. Som el projecte que està des de sempre al costat del poble i no només en campanyes electorals. Som el projecte que és ecologista de veritat, fent un contenciós pel projecte de l'autòdrom. Som el projecte que ofereix habitatges socials reals, inclusius i de qualitat, amb l'HPO i els pisos d'inclusió social. No regalem el sol públic a grans tenidors com el 2017 va fer el PSC i Iniciativa Ens Verds. Som el projecte que realment ha fet uns Sitges per viure-hi i tenim clar que no hem pogut arribar a tot, però que cal continuar amb aquest projecte, perquè no som un projecte curt terminista, sinó que som un projecte sòlid i que pensa en el present i en el futur. Som un partit honest i real, que sempre hi hem estat. Ens agrada poder compartir espais amb totes per demostrar que realment volem treballar pel poble i quan estem dins de la institució som la peça clau perquè hi hagi un canvi real de paradigma i que es faci realitat per els Sitges per viure-hi que necessitem i ens mereixem. He intentat resumir al màxim qui som, què fem i què volem, però sobretot el que volem és demostrar-ho. Volem fer-ho realitat i ho farem realitat. No ho dubteu, Guanyem Sitges és la veritable opció per fer uns Sitges per viure-hi. Vota Guanyem Sitges. Moltes gràcies.